els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Que si escriviu a Google 2023, l'any de, i deixeu que el cercador us completi la frase, la primera opció que us sortirà és 2023, l'any de la intel·ligència artificial. I la veritat és que sí, feia temps que sabíem que era i que se'n parlava, però no ha estat fins aquest any que la intel·ligència artificial ha aterrat oficialment a les nostres vides amb aplicacions com el ChatGPT, entre les més famoses i utilitzades. Ara també fa uns dies Google presentava Gemini, la seva aplicació, la seva intel·ligència artificial, però també hem vist cartells de festivals fets amb intel·ligència artificial o, fins i tot, hem sentit el jugador argentí Leo Messi parlant en un anglès perfecte gràcies també a la intel·ligència artificial. Una eina amb un potencial tan gran que la Unió Europea s'ha afanyat en regular amb una llei pionera que vol garantir-ne el seu bon ús i que estableix també prohibicions i obligacions als sistemes d'intel·ligència artificial en funció dels riscos potencials i del nivell també d'impacte del seu ús. La intel·ligència artificial, doncs, ens porta beneficis i riscos en tots els sentits i també en tots els àmbits. I avui, com que és un tema molt vast, volem conèixer quins són i com afecten l'àmbit concretament educatiu. I ho farem amb la Elena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport a Blanquerna. Elena, bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies, Marta. És un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres.
I benvinguda al Fabricació Pròpia. Em sembla que ja havies estat aquí en una altra ocasió. Avui hi ha hagut un canvi de cadires. Però és això, la improvisació. Aquí no anem amb intel·ligència artificial i, per tant, hem d'improvisar, no? I, per sort, bé, encara hem de venir a la ràdio quan ens toca. Com a professora, Elena, a veure, havies experimentat mai tu una revolució tecnològica tan gran com amb la intel·ligència artificial, no? Perquè sí que és cert que es diu... Bueno, sempre n'hi ha hagut de canvis, no? I sempre hem evolucionat, però aquesta irrupció de la intel·ligència artificial potser és una cosa inaudita.
Sí, probablement jo crec que ara estem vivint una cosa molt diferent, tot i que, com tu deies, hi ha molts canvis, el que passa és que els tenim ja molt integrats, no? Els que ja tenim una edat, jo crec que ja hem vist passar... no? Molt, en aquest cas moltes tecnologies, com per exemple al seu moment doncs, els ordinadors, la internet, no? Després els mòbils i de la manera com van irrompir les nostres vides, però jo crec que sens dubte la intel·ligència artificial, intel·ligència en aquests moments ens porta a una revolució tecnològica, no? Porta una revolució tecnològica de les més importants del segle i fins i tot m'atreveria a dir que queda molt per veure, és a dir, jo crec que encara estem als inicis, han d'arribar moltes més novetats.
I això sempre fa una mica de por, Elena, allò de dir, ostres, cap on anirà això? Aquesta incertesa de no saber ben bé fins a quin punt la intel·ligència artificial pot anar guanyant espai i lloc a les nostres vides, sí que és veritat que a vegades això ens fa por saber o no saber precisament fins on anirà. Ara parlàvem també del ChatGPT com aquesta gran aplicació, però dius que n'hi ha moltes.
Sí, hi ha moltes. De fet, nosaltres el primer que ens ve al cap quan parlem d'intel·ligència artificial és aquest, el ChatGPT, no? Però darrerament estem veient que hi ha molts recursos, moltes eines que ens permeten fer, doncs, des de cercar, bueno, com textos, a crear imatge, crear vídeos, crear presentacions, fins i tot pàgines web, i a l'instant i al moment, no? Quan parlem, en aquest cas, del ChatGPT, estem parlant d'un tipus d'intel·ligència artificial que se n'en diu generativa, que és un sistema capaç de poder-nos donar una resposta a preguntes i instruccions, no? I que, a més, va aprenent, que això és el més sorprenent, probablement, o el que ens té més sorpresos. Però després, com tu deies abans, doncs, al Google tenim el Google Bard, tenim el Microsoft, en aquest moment el Microsoft Bing, i totes aquestes eines i recursos que van sortint i que ens van sorprenent cada dia. És que m'atreviria, anava a dir cada setmana, però és que m'atreviria a dir cada dia.
Clar, L'altra gran pregunta, clar, és com tot això revoluciona l'àmbit educatiu, perquè, és clar, és un dels, no?, i més veient aquests dies també aquestes xifres de l'informe PISA, no?, que ens han alertat a tota la societat. Clar, què implica això per tot el sistema educatiu, la irrupció de les aplicacions d'intel·ligència artificial?
Clar, a mi m'agrada veure-ho sempre, Marta, des d'una òptica positiva, no? És a dir, òbviament que hi ha riscos, però mirem, cal que ens ho mirem des del repte que això ens aporta. I en aquest cas, als docents també ens donen moltes possibilitats, no? Uh-huh. Pensar que tenim al nostre abast recursos de tot tipus, des de la creació, com dèiem abans, de material en diferents formats, fins a activitats, no? Partir sempre d'una base. I jo crec que això és el que realment ens ha d'ocupar en aquests moments, no? Pensar de quina manera tots aquests recursos i aquestes eines ens poden ajudar en el nostre dia a dia a l'aula. I no enfocar-nos tant, probablement, en evitar-ho o en prohibir-ho o fer com si no hi fos, no? Jo crec que en aquest sentit seria molt més, per nosaltres, no?, molt millor poder-nos enfocar en aquesta part positiva.
Creus per això tu, clar, aquesta és una pregunta una mica fora de guió, però tu creus que estem preparats com a societat realment per aplicar-ho sense saber ben bé quin és l'abast de tota aquesta tecnologia tan inquietant?
Sí, sí que estem preparats, en el sentit de que, òbviament, davant de qualsevol canvi, el que hem de procurar és ser crítics i reflexionar sobre això. No? Veure, òbviament, com dèiem abans, doncs, ser conscients dels riscos, ser conscients dels reptes que tenim al davant, dels perills, però a la vegada està oberts a aquest canvi i està oberts a que les possibilitats que això ens està oferint.
Mm-hmm. M'ha agradat molt això que has dit, de ser crítics, que és complicat avui en dia.
Sí,
amb aquesta allau també d'informació. Clar, pel que dius, sembla que estiguem davant d'un peix sense espines, però si la Unió Europea, que abans comentàvem, no, n'ha regulat l'ús, és que alguna cosa també deu tenir.
Òbviament, sí. Com a educadors se'ns plantegen molts dubtes i tal com ha de ser, no? Perquè ens hem de qüestionar de quina manera la intel·ligència artificial ens pot ajudar i quin ús li volem donar, quines aportacions creiem que pot tenir directament a l'aula, quins són els beneficis que pot aportar en els processos d'ensenyament i aprenentatge, però tant els docents, jo de vegades no ho dic, però insisteixo, tant els docents com també els nostres alumnes, perquè ells l'utilitzen, m'atreviria a dir que fins i tot molt més, no? Però tot això, sento reiterar-me, no? Però tot i això des d'una postura que estigui basada en aquest pensament crític que ens porti a investigar, que no donem tot per vàlid, sinó que primer doncs, veiem que ens pot anar bé i que no ens pot anar bé. Sí. Tampoc cal fer-ho des de l'assaig i error, sinó ja amb una construcció prèvia, però bueno, aquí en tenim el gran repte.
Mm-hmm. Està bé, és interessant el que dius. De fet, és aquesta potser reacció automàtica, no? Que quan hi ha una cosa nova tendim a tenir-li primer tenir-li por i després ja, mica en mica, anem refredant, anem racionalitzant i al final, bé, potser veiem que realment no és tan perillós o té més coses bones de les que ens pensàvem. Clar, tu ara ho apuntaves, sembla que les noves generacions sempre vagin un pas per davant en aquest ús de la tecnologia. No sé si, una mica apuntant on tu deies, el repte més gran és de cara als educadors, més gran que pels alumnes, no?
Sí, els alumnes, de fet, ho han incorporat d'una manera accelerada. O sigui, jo l'altre dia a classe, per exemple, els demanava qui fa servir, no?, el ChatGPT, i, bueno, primer els feia com cosa, no?, aixecar el braç, però després, òbviament, no, vaig dir, va, aviam, sigueu sincers. I no va haver cap mà que no estigués aixecada, és a dir, tot el contrari, no? Al final, el que veiem és que ells ho han integrat d'una manera molt natural i accelerada. I nosaltres potser sempre els docents anem com a una altra velocitat, amb un altre pas, però que a la vegada també està bé, perquè també pot ser que ho fem des de la prudència, des d'aquesta reflexió, i com deia abans, no el fet de fer proves i no passar res, que no és el cas, sinó que abans de fer-ho tindreu molt clar perquè ho fem. I una altra qüestió molt important, que crec que també això ens pot ajudar, no només amb el tema de l'IA, sinó amb altres temes, és el fet de poder trobar espais en els que puguem intercanviar opinions com a docents, en els que puguem compartir experiències i que uns ens inspirem als altres, poder arribar a acords i anar tots a la una.
També estava pensant doncs, la importància avui en dia que té... Quan un és docent, no? Com és el teu cas, la importància d'estar al dia de totes aquestes tecnologies que també et permet, no? Com a tu, com a experiència pròpia, saber ubicar i trobar-li, o saber-li trobar el suc i també aquesta, donar aquesta visió pedagògica als teus alumnes, no? Que no és només saber conèixer a la perfecció aquest temari, sinó també ser molt conscient del context i de l'entorn.
Exacte, correcte. És a dir, jo penso que no, és com forma part de la nostra tasca i hem d'estar actualitzats, hem de saber el que està succeint, què passa, amb quines problemàtiques es poden trobar els nostres alumnes, com els podem ajudar i acompanyar no, en fer front a tots aquests riscos i tots els perills que se'n parla tant, però també a la vegada com els podem acompanyar i ajudar a utilitzar aquests recursos per tal que els afavoreixi, no? I que sigui, doncs, molt, que sigui útil per al seu dia a dia.
Clar, aquest repte que planteja la intel·ligència artificial tant pels professors com pels alumnes no és únic, i és que darrerament clar, també s'estan qüestionant molt les xarxes socials i la seva influència en els nostres joves. Deixa'm dir que avui també hem llegit aquesta notícia del Ministeri d'Educació que proposa prohibir directament el mòbil a primària i a l'ESO, també al pati i al menjador, que, clar, vosaltres estem parlant d'entorn universitari, però et volíem preguntar com valoreu aquesta mesura també a les universitats i què en penses de tota aquesta... Fins i tot es parla d'addicció, no? de les xarxes i dels telèfons mòbils.
Doncs mira, Marta, t'agraeixo molt aquesta pregunta perquè realment hi ha una preocupació no només per part dels docents, sinó també per les famílies. Les famílies ens fan arribar constantment, no? Aquesta preocupació que tenen i veuen que els seus fills i filles moltes vegades doncs, estan moltes hores davant de la pantalla, fins i tot ha hagut casos també de nomofòbia, que és aquesta addicció, com tu deies ara, a les pantalles, als mòbils, que és molt preocupant. Per això nosaltres sempre insistim en que cal fer molta pedagogia, en que més que mai jo crec que no podem donar l'esquena, per tant, aquesta mesura de la prohibició, des del meu punt de vista, no aniria en la línia de poder treballar amb els alumnes i de poder fer, com dèiem ara, no? De poder fer pedagogia amb ells, perquè en realitat és el context en el que estem vivint. Estem en una societat doncs, que la tecnologia és present, els mòbils els portem a sobre, no? I que l'escola no pugui treballar o que des de l'escola no es pugui treballar, jo crec que aquí ens ho hem de qüestionar. Val? També, òbviament, des de les famílies, no només des de l'escola, perquè a vegades deleguem, però també, òbviament, des de les famílies i la pròpia societat en si, no? Perquè totes aquestes pautes, al final, també són mesures i pautes que són necessàries que tots els hi puguem donar als nostres alumnes, ai, fills i filles, no? Perquè puguem fer un ús segur, un ús saludable, de, tant de les xarxes com bueno, estem parlant ara dels telèfons mòbils, no? Però també de les xarxes. I deixa'm fer un apunt, perquè moltes vegades quan parlem de dispositius mòbils, cal que parlem en propietat, no? I quan parlem de dispositius mòbils estem parlant en realitat de tots tipus de dispositius, des d'un portàtil a una tauleta digital, a un smartphone, perquè compte també quan diem prohibició dels dispositius mòbils perquè probablement aquí estem englobant tot i no és el que realment volem dir. Llavors, a l'escola, probablement aquest ús personal no és el que ens agradaria, però sí que podem fer un ús didàctic d'aquests dispositius mòbils.
Tu parles d'ús segur, d'ús saludable d'aquests dispositius mòbils, però també hi ha l'altra cara, la cara més fosca, que fins i tot no això ha portat doncs, aquestes mesures per part del Ministeri d'Educació. En el teu cas, com a professora universitària, t'has trobat quin seria el cas més greu que has vist d'un alumne teu a les aules?
A veure, jo per sort, Marta, et diria, no m'he trobat en un cas d'addicció a l'aula o un cas en aquest sentit, no?, que puc preocupar d'entrada. Però sí que he vist conductes de que evidencien aquesta manca d'autoregulació, no? Com el fet, per exemple, d'haver d'estar mirant la pantalla constantment, aviam si m'arriba alguna notificació, el fet de, si m'arriba un missatge, contestar al moment, perquè no em puc esperar ni uns minuts a contestar, no? Això sí, el que passa és que també moltes vegades m'adono que ens enfoquem molt als alumnes, però nosaltres, com a adults, també ho fem, no? I segurament els oients ara en aquests moments es poden sentir identificats amb el fet de dir, és que jo moltes vegades estic en una reunió i miro la pantalla a veure si m'ha arribat una notificació, o estic amb els meus amics, en una taula, i de cop miro a veure amb el mòbil si m'ha arribat... que aquesta manca també d'autoregulació és algo doncs que una mica hem de fer entre tots, i es tracta també de qüestions de conducta, qüestions de valors, no? Al final és també poder donar-los aquesta bona educació a la xarxa i ser exemples en aquest sentit.
Clar, per tant, caldria, no sé si és la paraula o l'expressió adequada, aquesta corresponsabilitat educativa, no? Per part de l'escola, la família i potser també la societat en general.
Totalment, totalment. En aquest un sí ben gran. Hem d'anar tots a la una, hem de ser exemples. Nosaltres també hem de poder ser coherents amb el missatge que volem transmetre, no? Si creiem que han de tenir un ús saludable, doncs tampoc podem dir-ho des de la postura de que estem constantment també nosaltres atrapats al darrere de la pantalla, no? Si volem que tinguin un ús segur, doncs donar aquests consells i orientacions de què significa, no? Donar aquest, fer aquest ús, no? Segur, saludable. Òbviament, els riscos sempre hi seran, Marta. Això ho tenim clar, el fet de que perills sempre hi haurà, i també estem exposats, no?, en aquesta cara, no?, més fosca, com tu deies.
Mutamia, eh, Helena?
Sí. Però, bueno, però també hi ha l'altra cara, i l'altra cara a vegades doncs, també n'hem de parlar, n'hem de parlar d'aquesta part positiva, de les possibilitats, de les oportunitats que ens ofereix la xarxa, des de la comunicació, la col·laboració, el poder de fer difusió, transferència, crear continguts, compartir-los, és a dir, també tenim tota aquestes possibilitats.
Tot això pel que fa als telèfons mòbils, les pantalles, però deixa'm acabar, ja que ens queden ja pocs minuts, amb la intel·ligència artificial. No sé si creus que d'aquí uns anys estarem parlant, com ara estàvem parlant del cas del mòbil, de prohibir-la a les aules, perquè fins i tot s'han escoltat frases com els alumnes directament ja no aprenen.
Sí, sí, jo l'he escoltat, aquesta frase, també. T'he de confessar que l'he escoltada, Marta.
L'has escoltada i l'has pensada?
No, no l'he pensada, no l'he pensada.
Perquè també... jo crec que ets molt optimista, Helena.
probablement sí, però certament, bueno, sent honesta, no l'he pensada. Però, a veure, espero que no sigui així. Espero que no entrem en aquest debat de la prohibició, de, bueno, de si ho hem de prohibir, si no hem de prohibir, perquè al final el que fem també és... posar molts esforços en aquest debat, i crec que és un debat que està totalment desvirtuat, no? Jo crec que hem de capgirar la mirada, com tu deies, probablement pugui ser optimista, però és que de vegades també cal ser-ho, no? Per no centrar-nos només en lo negatiu. T'explico ràpidament una anècdota que em passa amb els alumnes. Els demanem que ara primer, comencen primer del grau d'educació, han de fer uns vídeos, han d'elaborar uns vídeos i han d'escollir una competència digital i han de poder transmetre un missatge. Doncs normalment, per sorpresa meva, els missatges sempre quasi bé tots són negatius, en el sentit de vés en compte, compta amb aquests perills, compta amb aquests riscos, i de forma molt minoritària fan vídeos veient l'altra cara, com deien abans, la part positiva. Per això jo crec que hem de capgirar una mica aquesta mirada, ho hem de veure des d'una altra perspectiva, i ens hem de fer preguntes com ara: quines activitats puc fer jo amb el ChatGPT? Com el puc incloure? De quina manera amb una activitat la puc enriquir? Per tant, no ens concentrem tant en evitar el seu ús, sinó tot el contrari, no? Enfocar-nos més en dissenyar propostes que incloguin aquesta intel·ligència artificial, perquè és que si no estem abocats al fracàs.
Helena, has de tornar, perquè ens han quedat preguntes, com per exemple, com veus el futur pel que fa a la intel·ligència artificial, cap on anem, i a més m'interessaria saber-ho de primera mà amb tu, perquè m'agrada aquesta visió optimista que tens de la intel·ligència artificial i que sembla que costa també de trobar, no? Que ens fa molta por. Bé, anem d'anar aprenent entre tots. Helena Ojando, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.